Una de les anècdotes que recordo més del, del Juan Carlos és quan, quan ell es va treure el carnet de conduir, que me'n recordo que estudiàvem i fèiem els tests de l'examen de conducció junts i quan anàvem de viatge. I una, un cop es va treure el carnet, doncs me'n recordo que hi venia a Sant Boi a buscar-me amb el cotxe i d'allà doncs, anàvem a donar una volta i res. Doncs ell va ser el primer que es va treure el carnet, va agafar-se un golf i res. És a dir, el que em venia a buscar a Sant Boi fins que em vaig treure jo el carnet de cotxe a l'estiu següent i bueno, a partir d'aquí doncs, ja cadascú feia una miqueta, ja ens veiem sense tenir que anar a buscar-me a casa meva. Let me go.
I don't wanna be your hero. 20 anys, 20 persones, 20 moments.
Toni Bové, fisioterapeuta del Barça entre 1982 i el 2016.
Jo l'imatge més impactant del Juan Carlos és el dia que va debutar a la Lliga CB, quan l'Alito li diu Juan Carlos, va saltar de la banqueta amb una, i suposo, amb unes ganes d'una il·lusió de menjar-se el món, una cara, et diria, d'un nen petit que li faran un gran regalo. Mm-hmm. Els ulls brillants, l'expressió de dir aquí estoy, aquí me lo voy a comer todo. Hi ha altres moltes, per exemple, aviam, jo penso que el Juan Carlos vaig conèixer quan el seu germà jugava amb els juvenils del Barça, que ell a la mitja part sortia a botar la pilota, un marrec, aquells que sortien a botar la pilota, i ja llavors ja tenia la, mà, la pilota enganxada a la mà. O sigui, tota la vida igual. Penso que la meva vida pràcticament ha estat lligada sempre amb ell.
Andrés Jiménez, capità del Barça el dia del debut de Navarro.
Jo estava jo de capità de l'equip i tenia la, al costat seu doncs el Jorge, no? Que clar, en aquell moment era un dels millors bases d'Europa. Quan em ve un xaval tan jove que és descarat, que és valent i tot això, ja t'agrada, perquè ja veus que té una, en aquest sentit, molt bona mentalitat. I això ell, el Sasha, jo me'n recordo parlant amb ell que agradava, no? És igual que tingués el Sasha Georgievich, que jo vaig a la meva i a més li anoto a sobre, no? No era una mosca cojonera, al contrari, o sigui, era un xaval que veies, bueno, aquest xaval pot arribar.
Víctor Sada, 6 temporades al primer equip.
A en Juanqui li agraden molt les llaminadures, el que diríem xutxes en castellà, i recordo els últims anys que coincidíem a l'habitació que quan anàvem de viatge, tant a Euroliga com a CB, o l'un o l'altre havíem de portar xutxes al viatge, i recordo que jo portava coses més variades i ell li agradaven més segons quines coses, i quan portava ell les portava més selectives, i a ell li agradava molt la Coca-Cola i la llengua aquesta vermella, la juntava i se les menjava de cop i disfrutava moltíssim. I recordo un viatge a Màlaga que no vam portar ni ell ni jo, i li va demanar, em sembla que va ser el Miquel o el Casqui, que anessin a buscar, hi havia fira a Màlaga, i els va dir que anessin a buscar, els va donar un bitllet de vin i va dir que sisplau ens podien portar les xutxes, no? I llavors van tornar i es van gastar els 20 euros i van portar una bossa plena de xutxes, i el Juanqui els va dir, home, tampoc feia falta que vos ho gastéssiu tot, només feia falta que amb 5 o 6 euros ja fèiem, i llavors vam tenir xutxes per avorrir en tot el viatge, no? I vam compartir amb tothom, i et dic que el Juanqui no hi havia viatge que no poguessin faltar les xutxes a l'habitació.
Joan Montes, l'entrenador que va fer debutar la bomba.
Després d'un escalfament de l'època Pesic, ell sempre acabava l'escalfament, jo l'ajudava a estirar els esquiotibials, i ell estirava sempre al mateix lloc, era fora del camp, a la cantonada, un metre i mig pel fondo i un metre i mig a la banda, o sigui, uns 9 metres de l'aro perquè tothom s'imagini la situació. Ell s'assenta, agafa la pilota i diu, faig bàsquet? Jo dic, hi ha 10 metres, assentat. A l'aro li quedava davant, o sigui, el taulell, bueno, no veia. I va, la tira i la pilota rebota 4 cops i se'n surt. El segon dia em diu, faig bàsquet? Jo dic, home, ell va tirar i va fer el bàsquet. La facilitat que tenia de fer bàsquet i bàsquet impossibles, que a més li agradava i hi havia com una mica de confidencialitat entre els dos, que em mirava alguna vegada perquè ell sabia que em feia gràcia.
Jordi Rovirosa, periodista.
Farà cosa de 7 o 8 anys, van voler fer-li un reportatge. I aleshores jo vaig triar, arran d'això de les famoses bombes, hi ha una taverna sensacional a la Barceloneta que es diu La Cova Fumada, que fan unes patates bombes sensacionals. I aleshores jo ho vaig comentar amb ell i diu, vale, bé de gust. I vam anar a recollir amb el cotxe aquí al Palau i ens el vam endur i vam anar cap a la Barceloneta. Arribem a la Barceloneta, aparquem a prop de la Cova Fumada, al vell mig de la Barceloneta, i aleshores jo veig que ell baixa i comença a mirar l'entorn. I jo, tot un plegat, vaig tenir un flash. Li dic, Juancar, però jo sempre li dic Juancar, que no havies vingut mai a la Barceloneta. I em diu, no, és la primera vegada. I es va quedar tan ample. Després li va agradar. Jo crec que si li preguntéssim, estic convençut que haurà tornat. Però aquest és el Juancar. El seu món, la seva casa, la vora de Sant Feliu, del seu poble. I aquest és el Juancar. Per molt que hagi estat a Memphis un any a l'NBA, ell és el seu cercle.
Rodrigo de la Fuente, capità de l'Eurolliga del 2003.
Aquest equip tenia molt de talent. Jugadors com el Bobiroga ja havia guanyat l'Eurolliga, o el Fuchsca, que havia sigut també millor jugador d'Europa, també el Jacique Vicius o Juanqui, pues sempre, clar, al final jo crec que els jugadors tenen molt de dir.
Sarunas Jacique Vicius, jugador en dues etapes al Barça.
Yo recuerdo muchísimo sobre todo nuestros tiempos fuera de la pista, ¿no? Yo creo que siempre cuando hemos ido a cenar, mientras estuvimos con selecciones o con Barça, pues hemos pasado genial. La verdad que lo guardo una gran amistad con él y lo tengo mucho cariño por él y su familia, y la verdad que siento muy orgulloso de haber jugado con él.
Roberto Dueñas, 9 temporades junts al vestidor.
Una de les coses que més m'agrada del Juan Carlos és que sempre ha estat pendent dels seus amics de tota la vida, de que sempre estiguessin en els moments importants al costat seu, i a més els convidava sempre, i bueno, jo crec que no perdre pues, les raons, no? I tindre sempre els mateixos amics i que vulguis compartir amb ells pues, totes les coses bones i les dolentes, que també suposo que li hauran passat, pues crec que és molt important, i això sempre, la veritat que ha sigut super generós amb el seu entorn, i bueno, que jo crec que és algú destacable amb ell, no? Independentment, evidentment, de totes les bondats que ja coneixem com a esportista, que no cal recordar-les, no?
20 anys, 20 persones, 20 moments.
Jordi Trias, al club des del 2004 al 2010.
Una època que recordo que ell no estava especialment acertat en el triple, en el tir, i el Juanqui, en els entrenaments, sempre s'esforça molt, però quan acaba l'entrenament normalment no té l'hàbit com altres jugadors de quedar-se a tirar. I recordo que jo vaig quedar aquell dia, i hi havia també Víctor Sada, però un cop el Juanqui va marxar, l'Ivanovic, que era l'entrenador d'aquell moment, li va dir al Xavi Pasqual, que era el segon, que anés a buscar el Juanqui i que tirés més, que tirés algun tir més, que havia fallat bastant els últims partits. Bé, recordo que el Juanqui va sortir, no diré enfadat, però bueno, amb cara que no li va agradar molt, doncs, que el fes sortir a tirar. I recordo que va dir, és que va ser una mica en plan peliculero, i diu, Xavi, ¿me coges el rebote? I el Xavi va dir, vale. Recordo que va començar a fer un clínic de tir espectacular. O sigui, jo no recordo que fallés cap tir. Va començar a fer tirs des de 5-6 metres, step backs, entrava absolutament totes, i recordo que després de fer una sèrie de potser 25 tirs seguits anotats, va tirar l'últim més bombejat, que va entrar també. Recordo que l'Ivanovic estava mirant, el va mirar i li va dir, ¿es suficiente? O algo així, li va dir. I l'Ivanovic va sentir amb el cap i va fer un sí amb el cap, podem dir, què vols que et digui, fill, si acabes de fotre un recital en 3 minuts.
Aito García Reneses, entrenador de la secció en 3 etapas diferentes.
No se ha quejado nunca, no es su estilo. Hubo veces como cuando salió del Barça y se fue a la NBA, aunque no tuviese muchas ganas de ir, para volver un año más tarde. También en los Juegos Olímpicos de Pekín tuve la ocasión de comprobarlo en directo, pues no jugó mucho durante el torneo porque estaba saliendo de una lesión, y así se comportó hasta la final, donde jugó y ayudó mucho a hacer un gran partido para España en la final.
Joan Creus, secretari tècnic del 2008 al 2016.
Quan ve el cap, la primera experiència que vaig tenir jo pràcticament quan vaig arribar aquí al club, que ens vam marcar l'objectiu bàsicament de recuperar el Navarro de la NBA, es van començar les negociacions, tot anava ben encaminat, però la cosa es feia molt llarga. Llavors no, realment no es concretava per petits detalls. I vaig agafar un dia, me'l vaig endur a sopar amb ell, el seu agent, el Miquel Solà i amb la Vane, la seva dona, i allà sopant, doncs jo veia que sí, que faltava un petit detall, però que no s'acabava de concretar. Llavors en un moment donat del sopar, jo tenia ordres del club, perquè llavors ell tenia 28 anys, doncs de fer un contracte com a màxim de 4 anys i a partir d'aquí doncs mirar els detalls. No? I ja com durant el sopar jo veia que la cosa no s'acabava de concretar i que trigava massa i que jo volia tancar de seguida, doncs allà a l'entrada doncs hi vaig oferir un any més. És dir, mira, jo, Joan Carles, què et sembla si en lloc de 4 fem 5? I amb això ho arreglem. I el tio ràpidament va dir, doncs sí senyor, ho tanquem amb 5 i a partir d'aquí ja està tot fet. Llavors la feina va ser meva, amb el club, convèncer de que en principi la idea eren 4 i doncs que ho deixàvem en 5. No? De fet, s'acabaria amb 33 anys i de fet ha demostrat ell que encara li quedava corda per uns quants anys més, com així ho està demostrant ara.
Gianluca Basile, l'estranger amb més partits en la història del Barça de bàsquet.
Lo que me quedo es una imagen que nunca olvidaré en mi vida. Cuartos de final de Euroliga, eliminatoria contra el Real Madrid. Con 5 partidos, los primeros 2 partidos en casa, vamos a Madrid con 1-1. Juan Carlos en estos 2 partidos lo ha hecho mal, todo mal. Primer partido no metía ni un punto, que es raro para él. El segundo partido 4 puntos. Entonces, vi a Juanqui con mucha presión, que no salía bien las cosas. Hasta este momento en Euroliga hemos ganado todos. Creo que hemos perdido 2 partidos. Entonces, la presión salía de ir a París a ganar la Euroliga, ¿no? Y nada, vamos en Madrid, ha hecho 2 partidazos, creo 20 puntos por partido, todos contentos, ¿eh? Y luego vamos en el vestuario, y yo lo tenía al lado, y veo que llora. Esta imagen me la llevo dentro porque se puede hablar del talento que tiene. Es un fenómeno, uno de los mejores jugadores de Europa. Però è un hombre della calle, un hombre che è normale. Un tío che llora in un momento così, tutta questa tensione lo mató. Entonces, quando un jugatore llora è perché siente, ¿no?, la camiseta, siente la responsabilità del club. Me quedo con questa imagen e me lo llevo dentro.
Roger Grimau, el capità de la segona Eurolliga.
Un dels moments que recordo amb el Juan Carlos durant aquests anys, no perquè passés res extraordinari, però sí pel moment que va ser fantàstic, va ser la Final Four de París. Compartíem habitació i la veritat que va ser un viatge, una nit abans del partit, com totes les altres, amb molta tranquil·litat, llegint, tranquils, sense nervis, sense pressió. Bueno, em va donar molta tranquil·litat. Recordo especialment també, just abans de sortir a pista, estàvem tots amb el final al nostre crit, que ell ens va dir unes paraules que a mi em van quedar molt. Ell va dir, nois, disfruteu d'aquest moment, que no sabem quan més el tornarem a tenir i l'hem de gaudir. I jo crec que és el que va fer l'equip, gaudir aquell dia, disfrutar moltíssim. Es va notar, no només amb els resultats, sinó amb el joc que vam fer. I bé, després doncs tot el més, no? Les celebracions, com vam anar a l'hotel a celebrar-ho i després no sé exactament qui érem, no? però vam acabar a l'habitació menjant unes pizzas i recordo que va ser una vetllada fantàstica.
Xavi Pasqual, entrenador del Barça a la Final Four de París.
N'hi ha un que ni tan sols he parlat mai amb ell, però a París, quan vam aconseguir l'Eurolliga, ell va ser nombrat MVP. Em vaig sentir molt feliç per ell, perquè sentia que havia contribuït a fer justícia a una trajectòria increïble com un dels millors jugadors d'Europa, que no havia estat reconeguda. I a l'aconseguir el títol i que això ajudés amb ell, haver contribuït amb una petita part a que ell fos feliç i fos reconegut com el millor jugador de l'Eurolliga, em va fer sentir molt feliç per dins, però crec que mai l'he dit.
Mm-hmm. 20 anys. 20 persones, 20 moments.
Marc Gasol, companys al primer equip i a la selecció espanyola.
A mi el que sempre més admirat del Juanqui ha estat el seu llenguatge no verbal. És el seu compromís, la seva manera de fer. Ell és molt proper, però no t'ha de dir qual importa algú o implicar que està per donar-se en compte, no? Ell sempre ha sigut per mi un amic, una persona que he tingut la sort d'aprendre moltíssim, la sort de veure partits irrepetibles, al meu entendre, doncs tant amb el Barça com amb la selecció. Una persona i un jugador irrepetibles, a part d'un gran amic, d'un gran pare de família, llavors sento molt afortunat de formar part de la seva vida.
Sergio Scariolo, seleccionador espanyol.
El verano del 2010... en el Campeonato del Mundo de Turquía, en Estambul. Jugamos sin Pau, se lesionó José Calderón en el último amistoso. Competimos con dificultad hasta llegar a cuarto de final y perdimos con el famoso triple de Teodosic al último segundo. Y Juan Carlos había jugado muy bien, ha jugado un buen campeonato desde el punto de vista individual, con buenos números, con buenas prestaciones individuales, ¿no? Tocaba seguir compitiendo dos días después con la semifinal entre el quinto y octavo puesto, y a la noche hicimos una reunión para intentar reagruparnos y lo que me llamó muchísimo la atención, me marcó incluso, fue que Juan Carlos, a pesar, como digo, de haber tenido opciones muy buenas, pidió la palabra en esa reunión y asumió la responsabilidad de la derrota delante a todos sus compañeros con una severidad hacia su propia actuación, no tanto como jugador, cuanto como capitán, por no haber sabido ayudar a algunos compañeros que no habían conseguido centrarse todo lo bien que hubiesen tenido, en su opinión, y apoyar el cuerpo técnico en esa función, en definitiva, por no haber cumplido, en su opinión, repito, las funciones de líder fuera del campo y alrededor del campo como hubiese deseado. Además, con una tristeza, con un dolor, con una sinceridad en la expresión, al margen de las palabras, en el lenguaje corporal, que me resultaron impactantes, por sinceras y por profundas, ¿no?
Ricky Rubio, 2 anys junts al vestidor. Companys a la selecció espanyola.
Moment de la vida que em pugui marcar amb el Juan Carlos. Doncs n'hi ha diversos, n'hi ha moltíssims. Així com a jugador, la veritat, tinc un que seria el Campionat d'Europa 2011, que crec que va fer uns quarts de final, semifinal i final de 30 punts de mitja cada partit, i la superioritat en què estava en aquell moment i tocat de màgia era increïble, no?
Felipe Reyes, capità del Real Madrid, company a la selecció espanyola.
Cuando ganamos el europeo en Lituania, fue en Lituania. 2011, cuando me cedió el momento de levantar la copa, ¿no? Por lo que había pasado por mi padre y eso. Entonces, siempre lo he dicho y siempre lo diré, que le estaré eternamente agradecido por ese detalle, porque para mí fue muy, muy bonito. Estaba pasando por un mal momento y que él pues te diera ese momento, que es para el capitán poder levantar la copa. Era la primera copa que levantaba como jugador de la selección española, pues para mí fue muy bonito y siempre le estaré agradecido por eso.
¿Recuerdas cuando fue en aquel momento justo?
Sí, ahí justo en ese momento estábamos ahí y me dijo: Felipe, sal. Y yo: ¿cómo? No, no, que lo levantes tú y yo. No, que es tu momento. Y dice: no. Así fue, justo ahí.
Pau Ribas, jugador del Barça en l'actualitat.
Bueno, per mi els tres últims han sigut millors que els altres perquè l'havia de defensar i era un problema. Però bueno, és un emblema, no? Crec que no hi ha ningú que hagi estat tants anys en un club, més un club com el Barça, i bueno, doncs això quedarà per a la història i la seva samarreta estarà al Palau.
Iker Romero, exjugador del Barça d'handbol, amic personal de Juan Carlos Navarro.
Muy buenas, Juanquich. Soy el Iker. Nada, decirte que ya, enhorabuena. Los 20 años no son nada, no son nada comparado como eres como persona. Te lo digo de todo corazón. La gente de fuera te puede conocer como el mejor baloncestista de la historia, un icono del Barça y un icono para la selección española. La gente que te conoce algo más te conoce como ello y también como una persona increíble. Hasta los rivales y las personas de otros clubs te halagan. Pero las personas que tenemos el gusto y el placer de ser tus amigos y considerarte amigo tuyo y vivir tantas experiencias y tantos años juntos, puedo asegurar a todo el mundo que nos está oyendo y a todo el mundo que todo lo bueno que es y todo lo que ha hecho como jugador no es absolutamente nada comparado como es como persona, como amigo, como padre, como esposo y como persona en sí. Enhorabuena por los 20 años, pero más enhorabuena por ser como eres. Eres un fenómeno. Se te quiere. Un abrazo.